Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. Amb el títol Harmonitzar l'antic i el nou, el nostre bisbe ens explica, just al començar la visita pastoral, què pretén? I es fixa amb el més antic, amb el dret canònic, i aquesta tradició important de la visita pastoral, diferent a les visites que el bisbe fa quan va per una celebració festiva, perquè pren possessió un rector, perquè hi ha la celebració d'una confirmació. I alhora fa una mirada profunda a totes les innovacions i les interpel·lacions que hi ha per treure el màxim rendiment de les possibilitats d'una parròquia, i recorda el curs que de la mà de Sade es va fer aquí, a la nostra bisbat. I acaba amb una reflexió important, fixant els ulls en el Sant Evangeli. I si resulta que el Reina de Déu és aquest tresor tan bo, òbviament, amb aquestes paraules de Mateu, serà important posar el bo i millor dels nostres recursos a favor de l'evangelització.
Déu us guard. El curs 2011-2012 vàrem iniciar la primera visita pastoral a la nostra diòcesi. En un sentit ampli, els bisbes fan contínuament visita pastoral, perquè al llarg de tot el curs visiten les parròquies i les comunitats de la diòcesi per diferents motius, confirmacions, festes majors, conferències, inauguracions, etc. Però es tractava de la visita pastoral canònica, en sentit estricte, a la que fan referència tant el Codi de Dret Canònic com el Directori per al Ministeri Pastoral dels Bisbes, que recorda l'obligació que tenen de visitar la seva diòcesi cada any, del tot o en part, de manera que almenys cada 5 anys visitin la diòcesi sencera, personalment o per mitjà dels seus col·laboradors que puguin realitzar aquest servei. Justament del curs 2011-12 al 15-16, amb la col·laboració de Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, vàrem recórrer tota la diòcesi, visitant 2 arxiprestats cada curs. El curs passat, 2016-17, l'hem dedicat a analitzar i reflexionar sobre aquesta primera visita pastoral general per tornar a realitzar-la amb totes les millores possibles a partir de l'experiència i la reflexió de tots. I aquest nou curs iniciarem la segona visita pastoral, començant pels arxiprestats de Terrassa i de Granollers. A la reflexió sobre aquesta experiència de la vida pastoral de les parròquies i comunitats s'hi ha sumat, enguany, la realització del curs de lideratge pastoral impartit per un equip de professors de SADE, en el que varen participar 35 sacerdots de la diòcesi, amb molt de profit. I també s'ha afegit la lectura que hem anat fent de diferents llibres de pastoral. D'una banda, els que procedeixen d'experiències d'Amèrica del Nord, amb una difusió creixent, sobretot, entre els sacerdots joves, d'autors com James Mallon, Michael White, Tom Corcoran, Rick Warren i d'altres. D'altra banda, els procedents de l'àmbit europeu, particularment d'Itàlia, Monsenyor Franco Giulio Brambilla, Andrea Brugnoli, Sergio Lanza, Giovanni Villata, Tiziana Ciampolini, etc. Això sense oblidar un llibre titulat Parròquia Evangelitzadora, que recull tot el material aportat en el congrés que portava el mateix nom, celebrat a Madrid de l'11 al 13 de novembre de 1988, dintre del Pla d'Acció Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, titulat Anunciar Jesucrist en el nostre món amb obres i paraules, en el que es va tractar amb amplitud i profunditat l'urgència de passar d'una parròquia de manteniment a una parròquia evangelitzadora. Reflexionant sobre aquestes qüestions, em vingué a la memòria la imatge amb la que Jesús conclou el discurs de les paràboles que recull l'evangelista Mateu, el pare de família que treu del seu cofre joies noves i antigues, segons les necessitats de cada moment. El capítol 13 de l'Evangeli de Sant Mateu es composa d'una col·lecció de 7 paràboles: la del sembrador, el jull, la mostassa, el llevat, el tresor i la perla amagats, i la xarxa que arreplega de tot. També conté explicacions de les paraules del sembrador i del jull i textos intermedis instructius. La col·lecció té una conclusió que recapitula i presenta la perspectiva que l'evangelista vol donar a tot el capítol. Diu així: «Ho heu entès tot això?» Ells li responen: «Sí». Ell els diu: «Mireu, doncs, els mestres de la llei que es fan deixebles del regne del cel són com aquells caps de casa que treuen del seu cofre joies modernes i antigues». En cartes dominicals properes continuarem aquesta reflexió.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Mar endins és d'aquestes paraules que ens identifica molt en aquest programa. Identifica molt l'anhel del nostre bisbe. I aquests dies hi he pensat d'una manera especial, perquè els dies són prou complexes, prou difícils, i no estem parlant de fugir, ni molt menys, ni estem parlant d'un silenci estratègic. Estem parlant de buscar unes arrels més fondes, d'anar mar endins. I de les coses que em quedaven recordant els sants evangelis escoltats aquests diumenges, i sobretot aquella interpel·lació, és que les dones de vida pública i els publicans us passaran al davant. I allí vaig comprendre perfectament que per Nostre Senyor cada persona és el fill estimat, la filla estimada. Això vol dir que l'altre és un bé per mi, que l'altre és un bé per tu, i que l'altre és un bé en virtut d'aquesta voluntat de Crist. Jo aquests dies no puc mirar a la meva gent, a la nostra gent, al teixit de tot el que ens envolta, doncs d'una manera partidista. Cal no fugir del món i tenim el nostre judici. Clar que sí, però hi ha una cosa que està a priori, hi ha una cosa que està al fonament. Estem en el món, però no som del món. I això no són paraules nostres, són del Sant Evangeli. I per això l'altre, sigui qui sigui, l'altre sempre és un bé. És un bé per mi, és un bé per vosaltres, és un bé per tots. I cal que el tracti com aquest bé que és. Després, és obvi que pel fet creador hi va veure que era bo, hi va veure que era bo, hi va veure que era bo, viu-se amb una confiança diferent. Les circumstàncies vistes pels meus ulls tenen una comprensió i tenen un judici legítim, però darrere de tot sempre sé que hi ha un bé per mi, un bé per vosaltres. I dic un bé per mi en primera persona perquè cadascú de vosaltres ho repeteixi així. El que passa és un bé per mi, independentment del judici que fem, independentment de la dificultat que portem, independentment del dolor que puguem portar, independentment de la complexitat que pugui haver-hi. L'altre és un bé per mi. El que està passant és un bé per mi, en virtut d'una realitat més profunda, més gran. És aquest mar endins del misteri de la fe. I l'altra qüestió és allò que respirem tant en els sants evangelis de Pasqua. Com desitgem una pau que no és nostra, una pau que ve donada, una pau que és de Crist. I és per això que, en virtut del Sant Esperit, podem dir: dóna'm, Senyor, una serenitat que no és meva, que és teva. Dóna'm una pau, Senyor, que no és meva, que és teva. Però en aquesta serenitat, necessito viure aquest moment. Per quin motiu? Perquè, per damunt de tot, estem cridats a ser testimonis del que tu ets. Humanament, tot és relatiu, tot és relatiu, tot és relatiu. I la història així us ho demostra, tot és relatiu. I per últim, el que no vull caure en cap de les maneres és la temptació de la innocència. Aquesta és la meva reflexió del que vull que em passi. Aquesta és la reflexió del meu prec a Nostre Senyor. Aquesta és la meva petició profunda al Senyor. Però jo no sóc innocent. I voldria que cap de vosaltres sentís aquesta tentació de la innocència. Tots som corresponsables de moltes coses. Som. I aquests dies podem verificar que és fàcil parlar de la pau, però que difícil és parlar de la pau si ens posem en primera persona. No brollen sentiments complexes, foscos i obscurs en el fons de cadascú de nosaltres? No caiguem a la tentació de la innocència. Que fàcil és criticar l'altre, que difícil és veure la viga que hi ha en el nostre ull. Veniu, 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 Senyor Jesús, i aquesta és l'urgència d'aquest moment. Et necessitem, Senyor, per viure les hores o més transcendents o més complexes. Depèn de l'ull del judici de cadascú. I per damunt del tot, l'altar del Senyor és l'altar de totes les nacions. Com remem els nostres testimonis? Avui aquest vespre ens acompanya mossèn Carles Matilla. I mossèn Carles Matilla té una cosa que crec que és veritablement important. I jo crec que té aquesta serenitat, que no és una serenitat de caràcter. És una serenitat que jo em penso que aquí hi ha un notable do. I en el seu fer pastoral es nota que la seva mirada no perd la intensitat de centrar-se en Crist. I per això es pot endevinar que és un home d'oració. I davant d'un home d'oració, sempre tens aquesta sensació de trobar-t'hi a gust. Els homes d'oració criden a la reconciliació, criden a la pau. Jo sé que de vegades parlar d'aquesta manera potser segur que preferiries que no digui res, però un mossèn i la pregària són vincles fortíssims. Com els vius?
Molt bé, bueno, agrair també aquestes paraules, no me les esperava, però bueno, sí, com a prevera i com a cristià, no? Pues, la pregària, podríem dir que és, ha de ser com diu el catecisme, no? la vida d'un cor nou, no? I realment, bueno, com a tot cristià i més pues, potser d'una manera especial com a prevera, no? L'oració no és una necessitat i també és fruit, no, pues d'una relació, no, d'amistat i d'amor amb el Senyor, que és el que realment pues ens alimenta, no, i ens omple per dins, no, ens omple d'alegria, de pau, de goig, no? I bé, la veritat és que sí, és, vamos, una cosa que d'alguna manera, no, pues surt natural, no, i és una necessitat, no, que l'ànima té, no? És com una, em sembla que era el Papa Benet XVI, no, que deia que l'ànima també té les seves exigències, no? Igual que el cos, no, pues té les seves exigències, no, de pues del menjar, no, necessita, no, aliment, pues l'ànima també pues necessita, no, d'aquest diàleg, íntim amb el Senyor.
Hi ha una cosa que malauradament molta gent pensa, que és com si l'oració fos fugir del món. I, en canvi, grans místics han estat precisament persones que han sigut agudíssimes en el món. Per exemple, Santa Teresa, que era capaç, doncs, de tindre una visió impactant sobre les coses de cada dia. Per què hi ha aquesta equivocació tan immensa de pensar que l'oració és una manera de fugir?
Sí, exacte. La veritat, bueno, almenys, per mi l'oració, no, com tu deies, no, Santa Teresa, també recordo Sant Josep Maria, no, que deia que el tema de la seva oració era el tema de la seva vida, no? És a dir, allò que un porta en el cor, les seves preocupacions, els seus projectes, les seves il·lusions, no? Pues això és el que tu portes a l'oració. Al final, la realitat que et toca viure és la que tu portes a l'oració, per poder també veure les coses, no, podríem dir, amb els ulls de Déu, no? I saber incidir, i buscar la voluntat de Déu, en allà on Déu t'ha posat, no, i on et trobes, no? I d'alguna manera, pues això, no, fer-te portaveu, no, del que Déu vol, no, en aquella realitat que et toca viure, no? I que la mirada de Déu, sobre la realitat és la mirada més veritable sobre la realitat.
Hi ha una cosa que m'impacta molt, que possiblement a voltes a l'Eucaristia, tothom està molt pendent de quines són les qualitats del prevere per adreçar-se a la gent. I possiblement hi ha com una absència d'atenció, en sentit positiu, del prevere, de tots, no? Com mirem a Crist i com rebem de Crist? És veritat que passa això, que amb facilitat ens descentrem de la centralitat que és Crist en la litúrgia?
Exacte. No sé si ho deies, diguem, des del punt de vista dels feligresos o des del punt de vista dels capellans.
Va. Sembla sí. Una tentació dels dos.
Home, jo crec que els feligresos, evidentment, pues sí que, clar, el mossèn, no, des de que, diguem, celebra, no, la missa, cara al poble, pues d'una manera molt més, bueno, entra més pels ulls, no, els feligresos, pues les postures, la manera de, no, de moure's, no, pel presbiteri. I jo crec que en aquest sentit, pues també quan, pues bueno, quan un capellà, no, quan un prevere, pues celebra missa, no, i s'ha preparat, pues degudament, no, abans de la missa, no, aquest recolliment dels sentits, aquest d'alguna manera, no, entrar en sintonia, no, amb l'oferiment de Crist, no, per amor als homes a la creu. Penso que pot ajudar també, quan un prevere, no, celebra, pues devotament i amb pietat la missa, pot ajudar els feligresos, no, a entrar en aquesta dimensió del misteri de l'amor de Déu, no? I en el cas del prevere potser té la dificultat, no? O sigui, si potser, bueno, pels feligresos, no, pues quan un prevere celebra la missa amb devoció, amb pietat, amb unció, pot ajudar-los, no, a comprendre que allà està passant quelcom, no, i quelcom, molt gran, i ajudar-los, a entrar, no, en aquesta dimensió del misteri en majúscula, no, de l'amor de Déu. En el cas del prevere potser és lo contrari, no, té el perill una mica de veure la gent, no, pues de despistar-se, no?, una mica. Llavors, en aquest sentit, doncs potser requereix per part seva, no?, doncs una major atenció realment a allò que està fent, també doncs per ajudar a conduir a les persones a Déu per mitjà de la celebració de l'Eucaristia, no? I en aquest sentit, per exemple, recordo Benet XVI i ara també el papa francès, que ho ha continuat, que com un signe una mica doncs això visible per ajudar a centrar l'atenció i evitar les distraccions del prevere, es posava doncs allò al centre de l'altar, no?, doncs una creu, no?, un crucifix, doncs per ajudar, no?, tant els feligresos, però sobretot també el capellà, doncs a poder tenir el cor i el cap, no?, en el que ho ha de tenir, no?, en aquell
cas. Per tant, donaries molta importància a aquest silenci orant del principi i aquest silenci orant del comiat de l'Eucaristia.
Exacte, l'Eucaristia també té els seus moments, no?, de silenci, com dius tu, orant, que són importants, no?, perquè és veritat que a vegades també feligresos, no, a vegades no hi ha una altra manera, no?, que han d'arribar, no?, com molt just, no?, per la missa, doncs per ajudar una mica, no?, a centrar els sentits, a recollir els sentits, a posar-se en actitud d'oració, doncs aquests silencis, no?, doncs com pot haver en l'acte penitencial, a l'oració col·lecta, després d'haver combregat, no?, doncs totes aquestes coses, no?, doncs ajuden per poder celebrar i participar en fruit, no?, de l'Eucaristia.
Per tant, el fet de que siguem una autèntica comunitat i una autèntica fraternitat, ens la juguem en celebrar bé l'Eucaristia. Per tant, de vegades aquestes dicotomies que es fan, que es noti que són molt fraterns, a l'hora de l'Eucaristia la centralitat és Crist, perquè ho necessitem.
Sí, sí, i crec que d'alguna manera allà a l'Eucaristia és on nosaltres podem reforçar i intensificar, no?, els nostres llaços, no?, de veritable fraternitat, no?, perquè som germans en Crist. I llavors això s'ha de notar després, sobretot, quan acaba la celebració de l'Eucaristia, pues que la gent, com deia aquell pare de l'Església, Tertulià, no?, que deia, no?, pues com els pagans, els que no eren cristians, no?, pues veien en els cristians, no?, l'amor que es tenien els uns als altres, no?, i deien, exclamaven, no?, mireu com s'estimen, no?, i aquest jo crec que pot ser un bon testimoni avui en dia i pues també justament en els moments que estem vivint, no?, pues que els cristians puguem ser sembradors de pau, de fraternitat, i que precisament el signe que fa que els altres puguin reconèixer que nosaltres som cristians és precisament l'amor que ens tenim els uns als altres, no? Podem donar altres, molts altres testimonis, no?, de pobresa, d'humilitat, no?, de moltes altres virtuts, però la que ens reconeixerà com a tals, no?, serà precisament la de l'amor, no? I precisament en l'Eucaristia és on, precisament per aquesta centralitat de Crist, que nosaltres rebem a Crist, no?, que s'ha entregat per amor a nosaltres, doncs nosaltres continuem aquesta dinàmica d'amor, no?, i l'hem de continuar doncs precisament en el dia a dia i entre nosaltres.
Va passar una cosa molt sorprenent. Voldria comentar-te-la i que llavors em fessis ressonància. Enguany, doncs, una de les nenes que rebia la primera comunió era autista, no? I tots estaven molt preocupats per com combregaria. I li estaven ensenyant a posar les mans ben posades, que agafés el cos de Crist, que se'l posés a la boca. I llavors la nena, durant tota l'Eucaristia, va asseure's al costat del capellà, va estar increïblement atenta. I a l'hora de la comunió, i la família no era practicant, que això és el que a mi em va impactar més, la nena s'agenolla i obre la boca. Amb la qual va haver-hi una sorpresa de tothom, no?
Que bonic.
Sí, i llavors sí. Jo pensava, d'on li ve que una nena autista on en la catequesi hi ha hagut moments que senties autènticament al límit. I a mi m'agradaria que ningú pensés que aprofito aquest exemple per conduir les coses al terreny que vull, sinó que s'interpel·lessin, perquè a mi em va deixar molt, molt astorat.
Sí, no, la veritat és que, exacte, la gràcia de Déu actua més enllà del que nosaltres, no?, pues, bueno, puguem preveure, no?, i és bonic veure com a vegades en les ànimes més senzilles, no?, són les que millor entenen, no?, a Déu, no?, entenen Déu, entenen Jesucrist, no?, entenen les realitats, no?, divines. I això també és un toc d'atenció per nosaltres, no?, com aquesta senzillesa, no?, d'ànima, doncs l'hem de procurar, hem de lluitar per tenir-la, no?, perquè és aquesta senzillesa, no?, la que ens portarà a reconèixer, no?, doncs la realitat de Déu, no?, i totes aquelles coses que refereixen a Déu aquí. També voldria, doncs, això, no?, recordar, doncs, com també des de l'Arxiprestat de Terrassa, no?, doncs hi ha una catequesis especial, no?, precisament per nois i noies, no?, doncs nens i nenes doncs que poden tenir diferents discapacitats, no? I recordo també, hi havia també Mare Teresa a Calcuta, que també tenia cas, no, ara no recordo, no?, d'un nen o d'una nena amb alguna discapacitat, que llavors, clar, quan el mossèn va anar allà, doncs, d'alguna manera s'havia de cerciorar de que aquella nena estava com preparada, no?, per poder rebre el Senyor, no?, a l'Eucaristia, i llavors, d'alguna manera, aquella nena, no?, va assenyalar a Jesús clavat a la creu, no?, un crucifix, no?, i va assenyalar aquell crucifix i va dir: aquell d'allà és el que en l'Eucaristia rebré, no? Llavors això el mossèn ja va tenir prou. Llavors, pues és bonic, no?, com les ànimes més senzilles no són les que entenen millor pues, les coses de Déu.
I com s'ho fa un prevere per ser una ànima senzilla? Sí.
Bueno, pues una mica és com un peix que es mossega la cua, precisament pues és a través de l'oració. Recordo Santa Teresa de l'Infant Jesús, que deia que quan una ànima, com més a prop està una ànima de Déu, més se simplifica. Perquè al final Déu és u. És uitri, però és u, és la simplicitat màxima. I a la mesura en què nosaltres, no, pues, ens posem a la presència de Déu i obrim el nostre cor al Senyor, pues deixem que ell entri i va descomplicant la nostra ànima, perquè a vegades també és veritat que tendim a complicar-nos, no? I si obrim l'ànima a Déu, Déu va purificant i traient tot allò pues, que no és de Déu, i així va purificant el nostre cor, la nostra ànima, i nosaltres esdevenim senzills amb aquesta, llavors, capacitat, no?, per poder reconèixer cada cop més i més, no?, a Déu en la nostra vida i en la realitat que ens envolta.
Ja sabeu que molts cops ho faig, la ràdio té aquesta qüestió de que no veiem el rostre, no veiem la persona. Però mossèn Carles, doncs, ho heu sentit, parla amb aplom, parla d'una manera elegant, i el seu rostre, doncs, expressa aquestes dues dimensions. La de l'aplom, la de l'elegància, i una mirada sempre viva i serena. Moltes gràcies, i que les fonts i Camp Parellada, que són com dos cares ben diferents, no?
Sí.
Doncs sempre les puguis portar profundament a la teva oració perquè després siguin realitat els miracles del Senyor.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Déu t'escolti, que el Senyor ens doni encert, no?, la nostra pastoral, no?, pues, per fer poder arribar a Déu a moltes ànimes, i així, pues, d'alguna manera, pues, això, ser sembradors de pau i d'alegria allà on ens toca viure.
Molt bona nit i gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, que tornarem a remar.